El Fresca Festival se celebra entre el 25 de juny i l'11 de juliol. Recentment s'ha presentat la programació i nosaltres avui volem conèixer amb més profunditat aquest projecte que va néixer ara fa 8 anys. Per qui encara no n'hagi sentit a parlar, és un festival multidisciplinari referent al Vallès, que se celebra a Sabadell. Una tercera part del públic és de fora de la ciutat i que combina el teatre amb la música i la paraula. Aquest any, com a novetat, també hi haurà dansa i ara mateix anem a conèixer més detalls des de Sabadell amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, ara mateix estem amb Joan Carles Sunyer, el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vuitena edició ja, i aquesta, doncs, una de les més novedoses, perquè arriba carregada de novetats, i una de les més importants o més destacades és que incorporeu la dansa al ventall de disciplines que impulseu des del Fresc. Què us ha impulsat a obrir aquest nou ventall?
Bueno, sí, és cert, és una edició força novedosa. Pel que fa a la línia de programació artística, el que tu comentaves, el Fresc sempre se sustenta amb el teatre, la música, la paraula recitada, i aquest any, a més, hi sumem el tema de la dansa. L'assumem, no sabem si serà per quedar-s'hi i en les properes edicions també gaudirem de dansa o simplement serà, bueno, una aposta d'aquest any. Però l'hem fet bàsicament per reconeixement a un grup que tenim aquí de hip-hop i dansa urbana reconegut internacionalment, que és Brothers Bros, que sí que han intervingut aquí a aquesta casa, a l'Espai Cultura, amb alguna actuació, però mai havia estat dintre el Fresc Festival, i creiem que, bueno, que evidentment el grup s'ho val. I l'aposta del Fresc, doncs, segur que serà un èxit, perquè a més són d'aquí, són de Sabadell i, com us deia, són reconeguts internacionalment i segur que l'espectacle funcionarà i agradarà.
Exacte, perquè ara desgranarem una mica millor el programa, no? Però una de les característiques del Fresc és que sempre fa una gran aposta per el talent local, per els grups o artistes a títol individual d'aquí Sabadell, i combinar-los amb els grans noms propis, no, de l'escena catalana. Una mica, és difícil aquesta combinació, estructurar aquest programa?
Bé, no diríem que és difícil, perquè a Barcelona, per exemple, al món del teatre, tenim molt protagonisme sabadellenc, i per tant, bueno, no és que sigui difícil, però sí que ho tenim molt en compte. És un tret diferencial del Fresc Festival, i això sí que ho volem mantenir. Aquest talent local, doncs, donar l'oportunitat també de no reconèixer a través del Fresc Festival. I aquest any, com les altres edicions, doncs, també trobem això, talent local, tant al món del teatre com al món de la música, i això, com us comentava, és un fet del Fresc que volem mantenir i consolidar.
I les agendes, per exemple, doncs, de Mariona Escoda, també, doncs, molt reconeguda, no? O de Jordi Bosch, Emma Vilarassà, una mica tot això és difícil, o el Blau Munt, no?, que repeteixen i tornen per segon any aquí a Sabadell. És difícil atreure tots aquests artistes?
Això és difícil. És difícil, sobretot va ser més difícil les primeres edicions, perquè era una novetat, el Fresc Festival no el coneixien. Ara ja el Fresc Festival, per sort, és un festival ja conegut i reconegut, i per tant sempre que hi ha contacte amb companyies, bueno, a vegades ja les companyies et venen a buscar tu, no cal que tu les vagis a contractar primerament, però sí que és cert que és difícil en 15 dies poder reunir tot aquest, bueno, artistes i músics d'aquest nivell. I és difícil també, perquè això també ho comento moltes vegades, perquè és un festival molt singular. Un dels aspectes més singulars és l'espai, l'amfiteatre. És un espai, una bombonera, fantàstic, magnífic, a l'aire lliure, però clar, només té 275 seients, 275 places, i això, clar, limita molt la venda de les entrades, i portem realment una programació professional i de qualitat que té un cost, i aquest cost, doncs, bueno, s'ha de mirar de compaginar entre els patrocinis privats, els públics i la venda d'entrades. I això sí que és complicat i difícil, que quan acabi el festival realment, doncs, les xifres et quadrin. Però fins ara ho hem aconseguit, esperem, doncs, que així segueixi.
Exacte, perquè justament, doncs, la taxa, no, d'ocupació una mica ha anat creixent en els últims anys, cada vegada hi ha més públic. Diríeu que està ja consolidat i, doncs, que hi ha una oferta, doncs, suficientment àmplia aquí a Sabadell i la comarca del Fresc?
Sí, jo entenc que el Fresc, amb aquesta vuitena edició, està ja més que consolidat. L'any passat vam tenir un 90% d'ocupació, és una xifra magnífica. Esperem aquest any si la podem millorar encara més, però la gent també, la gent que gaudeix del Fresc i participa del Fresc, la qualitat que li dona el Fresc és molt bona. Nosaltres passem una enquesta perquè puguin valorar tant la programació com l'espai, com altres factors, i la valoració de l'any passat, la mitjana va ser d'un 9, d'un excel·lent. Per tant, mirem d'això mantenir-ho i si podem també millorar-ho, però el Fresh, sens dubte, és un festival ja consolidat a la ciutat, a la comarca, i esperem que per molts anys la gent pugui gaudir d'aquest festival.
La resposta, com comentaves, és molt bona, però no sé si teniu registrat amb quin percentatge de públic és de Sabadell o si també hi ha una gran demanda, no?, de persones de fora de Sabadell, que són doncs de la comarca.
Doncs sí, això ho tenim registrat perquè ara, gràcies a aquestes plataformes d'entrades, en el nostre cas Code Tickets, podem saber d'on prové el públic, i en el nostre cas, aquestes darreres edicions, un 40% és públic forani de la ciutat i un 60% és públic de Sabadell. Per tant, també estem contents d'aquesta xifra, que realment el festival atraigui públic de fora de Sabadell. En aquest cas, doncs, 4 de cada 10 persones són de fora de Sabadell. Això també ajuda a dinamitzar el sector econòmic de la ciutat, tot l'entorn comercial de l'espai cultura, dels jardiners, doncs també gaudeix i se n'aprofita doncs d'aquest públic que ve de fora i coneix la ciutat i consumeix a la Sabadell.
Una de les novetats que vau impulsar fa un parell d'anys i que també s'està consolidant és de tot el sistema dels abonaments, de que al final doncs el públic o la gent que vol venir a més d'un espectacle té la possibilitat d'agafar diferents packs, que així li surt més econòmic. Com està funcionant?
Doncs funciona molt bé. L'any passat vam recuperar-ho i ho fem perquè tenim un públic molt fidel, realment tenim un públic molt fidel del Fresh Festival, i és una manera també de compensar i agrair aquesta fidelitat. La gent que vingui a 3, 4, 5 espectacles doncs pot gaudir de descomptes del 10, del 15, del 20%. I això sí que ho volem mantenir, i perquè és això, comentava, és una manera també d'agrair aquesta fidelització i d'aquest públic doncs, que any rere any participa i gaudeix del Fresh, no d'una actuació, sinó de diverses actuacions durant el mateix any, la mateixa edició.
Pel que fa al programa, hem comentat doncs l'actuació aquesta novedosa, no?, de dansa amb la companyia sabadellenca Brothers Bros. També tenim a Mariona Escoda, també tenim a la Sharon, doncs, que és d'aquí a Sabadell. Però també tenim una novetat que és una coproducció entre el Fresc i el Galliner, una mica perquè ha sortit aquesta aposta i com heu viscut aquest procés, no?
Bueno, ha sortit perquè el festival volem que vagi creixent mica en mica. Creixem a nivell de programació i qualitat dins la mateixa programació any rere any. Però aquest any doncs, hem plantejat de fer un pas més endavant, i això sens dubte ho és. És una manera d'involucrar-te més i participar més de l'escena teatral catalana i sabadellenca. I en aquest cas, bueno, ens atrevim a fer una coproducció amb la companyia teatral d'aquí de Sabadell, el Galliner, amb una obra de Conor McGregor, de Conor McPherson, i esperem realment que sigui un èxit. És l'obra Una ciutat brillant, en aquest cas estarà dirigida per Albert González, intervindran el Santi Ricard, l'Òscar Castellví, la Diana Torné i en Jan Casablanques. Està també traduïda per un sabadellenc, per el Joan Sallent, i esperem realment que sigui un èxit. És una aposta més del Fresh Festival, un pas més, com us comentava, un pas més endavant, atrevint-nos a fer una coproducció. S'estrenarà aquí, a Sabadell, serà l'obertura del Fresh Festival i llavors esperem que es pugui veure diferents teatres catalans.
Ja per anar acabant, hem comentat els beneficis, no?, els avantatges dels jardiners, doncs, que és un espai emblemàtic. En cas de pluja, no sé si teniu alguna alternativa, si se suspèn la sessió i s'ajorna per un altre dia una mica, quin és l'escenari i el protocol previst, no?, en cas de condicions meteorològiques adverses?
Aquest és el risc de fer una activitat a l'aire lliure. Amb aquestes 7 edicions, si recordar que només hem tingut de suspendre un concert per la pluja. Però bé, tenim alternatives a l'interior, però esclar, va molt sobre la marxa del dia a dia. Segons el pronòstic del temps, si veiem realment que hi ha molt risc i amenaça de pluja, si es pot, aquell espectacle es passa a l'interior, a l'auditori gran. Però això és el risc que correm i esperem que no es porti molt mal de caps aquest any.
Ja per anar acabant, per la gent que ens estigui escoltant i doncs estigui interessat en adquirir entrades, estan a la venda des de l'11 d'abril, per on les poden aconseguir?
Les entrades, el més fàcil és la plataforma Code Tickets, allà trobaran un apartat del Fresh Festival, on hi haurà els 15 espectacles, i si no també de manera personal doncs, a l'Espai Cultura.
I els abonaments funcionen igual, també?
Sí, els abonaments igual. Sí, es poden treure per la plataforma Code Tickets o directament a l'Espai Cultura.
En cas que es vulguin fer del Club Fresc, que així doncs, tenen alguns avantatges, en aquest cas també com a novetat, els socis, no?, del Club Fresc podrien adquirir les entrades abans de que sortissin a la venda. Què han de fer i quins avantatges més tenen?
Bueno, en principi, el Club Fresc el vam iniciar l'any passat, I aquest any fem aquesta novetat, que és una venda privada, que comença avui fins al divendres pel soci del Club Fresc. Els avantatges, novetats, les anirem anunciant properament pel que és els socis del Club Fresc. La primera és aquesta venda privada, fins al divendres, i a partir de divendres, com tu bé deies, doncs obrim ja la venda a tot el públic.
De cara a l'any que ve, ja per fer un tasteig, encara no ha començat la 8a edició, però de cara a l'any que ve, no sé si teniu la intenció de consolidar algunes de les novetats, com això, no, la dansa o aquesta coproducció, tornar-la a fer-ne alguna altra. No sé si teniu pensat ja quina línia seguirà, no, la 9a edició.
Encara és molt d'hora. Esperem a veure com funciona aquesta 8a edició i veurem aquestes novetats d'aquest any, el que comentaves, una coproducció o una altra obertura d'aquesta nova línia artística a través de la dansa. Veurem realment una mica la resposta del públic i a partir d'aquí ens plantejarem una mica allò com plantegem la 9a, la 10a i les següents edicions del Fresc.
I tant, per la 10a teniu alguna cosa pensat ja?
No, encara no, encara no, és molt d'hora.
Doncs que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Blaumut serà l'encarregat de baixar el taló del festival. No és la primera vegada que ocupen aquesta posició en la programació i avui aprofitarem el títol d'una de les seves cançons per extrapolar-lo a la conjuntura actual. Abisme, una sensació que tots hem experimentat recentment amb l'apagada elèctrica general.
No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet, tampoc tancar les portes ni el parlar en va. I de vegades sento el pols, el sento prou i aquí amb el peu segueixo el ritme. Sóc a la zona de confort que hi ha al davant del teu abisme. Recordo mai el que no sé, la sortida d'emergència, si és que n'hi ha d'haver. No puc ni vull cantar victòria quan no hi guanyo res. I de vegades crec en tot, això és seriós, però se m'escapa un punt al riure. Visc a la zona de confort, just al davant del teu abisme. I de vegades és curiós, llança la mà, amaga la pedra i trenca un vidre per treure el cap i veure-ho tot. Qui no ha desat les seves merdes a un calaix? Resat a tots els sants que vull profana. Qui no ha tingut el que no hauria desitjat? Qui és que mai no es dona per vençut? Qui no ha volgut mirar de lluny la realitat? Qui no ha pensat que era qüestió de perspectiva? Volen coloms perquè sóc jo que els faig volar. Qui és que mai dels mais no ha perdut? Mentides amb les pròpies mans. Qui no ha parlat de més quan sap com ells tocava. La introducció fa un músic i el desenllaç. Qui de tots nosaltres no té abisme? Qui de tots nosaltres no és abisme?
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Amb una recepta fidel al llegat d'Eduard Crespo i una passió incansable per l'ofici, el forn Bertran, al cor del carrer del Mar de Badalona, ha estat reconegut com el creador del millor pa de Sant Jordi de Catalunya en la seva 8a edició. Marxem fins a Badalona per parlar amb Maria Crespo, gerent del forn Bertran, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí en directe amb Maria Crespo. Què tal, Maria? Com estàs?
Hola, molt bona tarda. Molt bé.
Com heu rebut la notícia que sou els guanyadors del 8è concurs del millor pa de Sant Jordi?
És un concurs actiu on t'has d'inscriure. Per tant, vam anar al matí, vam portar pa, vam presenciar com es fan les valoracions pel jurat i, per tant, vam viure-ho en directe, amb molta il·lusió, la veritat.
I què significa per vosaltres, personalment i també professionalment, aquest premi?
Personalment, per cada un de nosaltres, moltíssim, perquè en el fons no només nosaltres com a empresa, sinó pels propis treballadors, pels propis forners que fan el pa cada dia, doncs els és un reconeixement a la feina ben feta, a que estan treballant bé, a que estan fermentant bé, i en el fons un premi que et dona el gremi del teu sector, que les valoracions, el jurat és professional, clar, doncs en el fons és una medalleta que senta molt bé. I com a empresa, doncs és un regal. Un regal que et dona visibilitat, que et dona orgull, no? Que dir que el millor pa de Sant Jordi, clar, es fa a Badalona, doncs per nosaltres és una il·lusió, sobretot.
I des de quan fa que participeu en aquest concurs?
El concurs és la 8a vegada que es fa i nosaltres és el 5a que ens hi presentem. Sempre hem estat allà en el pòdium, no? En el top 3, però guanyar-lo aquest és el primer cop. Les normes són clares, al final. Hi ha una recepta, uns ingredients que estan... El senyor Eduard Crespo, de la Fleca Balmes, va crear aquesta fórmula l'any 98, si no m'equivoco, i al final els ingredients són els que són. Després nosaltres podem fer la interpretació com vulguem, amb petites proporcions, amb com a masses, en posar una miqueta de massa mare o no, en els temps de repòs, en com utilitzes el fred, i aquesta interpretació suposo que és la que se'ns ha reconegut. I molt important, que aquest, sobretot el president del gremi ho deia aquest any, és no fer servir productes artificials. I és que és molt fàcil, al final, si fa servir una bona sobrassada, ja té el seu color. Clar. I si em poses en dosis, com ha de ser, el pa ja té un color. No faràs mai una senyera que és vermella, perquè per fer un vermell has de posar colorants, clar, que justament la recepta no els contempla. Llavors, dins dels 40 i pico pans que es van presentar, hi ha els que entens com quan el fas ja saps quin pa té cada cosa, sí, ja ho veus, doncs jo penso que en aquest cas el jurat es va anar per respectar la recepta al màxim i per quan més natural possible.
Clar. I quines millores heu implementat respecte a les altres edicions que han fet que aquest any guanyéssiu?
Jo crec que el fred. O sigui, és difícil d'explicar.
El fred?
Sí, aplicar la tècnica del fred, perquè amasses i tu tens una massa que en el cas del pa de Sant Jordi porta o sobrassada, o formatge, o nous. En qualsevol cas, és greix. És un pa que té més greix que un pa normal. Sí. Per tant, és una massa més tova. Si apliques un punt de fred, que vol dir que un cop has amassat, deixes reposar la massa, aquest repòs fa que la fermentació s'enlenteixi i que la massa sigui una miqueta més manejable. Com que has de fer les quatre barres, sí, al final es lamina, es talla. Si aquest procés el fas en fred, és molt més net, és molt més polit, el tall, vale, queda millor. Llavors, ara t'estic explicant el nostre secret, però sí, va per aquí.
I això ho heu implementat aquest any?
Segurament ja ho fèiem servir en altres vegades. Vale. Hi ha un punt que és factor sort, però de cada any, que jo aquest any crec que estava més cruixent el nostre pa. I l'alveolat, que són les bombolletes, sí, que té el pa, quan més llarga és la fermentació, més irregular és aquest alveolat. Llavors, és veritat que aquesta, la nostra fermentació, el nostre alveolat era més irregular i, per tant, més gustós.
Més gustós. Com descriuríeu el vostre pa de Sant Jordi a algú que no l'ha tastat mai?
És un pa que no és un pa, en el fons, perquè un pa normalment el concebem com per acompanyar un menjar, sí, i en aquest cas no, el pa de Sant Jordi és un pa que es menja com a plat, quasi, sí, perquè és important notar...
És dens.
Sí, és important notar el gust del formatge, el gust de la sobrassada i la corona que és de nous. És com una pasta salada, no? Anem a dir una miqueta més.
Ja sé que ens has fet 5 cèntims abans, però ens podries explicar el procés de creació, és a dir, des de l'inici fins al final?
Sí, el procés, en el fons, és el que fa que el pa tingui el valor que té. Per fer un pa necessites 3 amassats de sobrassada, de formatge i de nous. Mm-hmm. Llavors es laminen i es fan 4 capes, s'intercalen 4 capes de sobrassada entre 5 de formatge. Així tindràs la senyera. I al final ho embolcalles amb una capa de pa de nous. Llavors tens com una botifarra,
sí,
que talles i quan la volques és quan veus la senyera. Correcte.
I quin és el paper de la massa mare en aquesta recepta?
És important per ajudar a la fermentació de manera natural. En el fons, la massa mare és són uns llevats que ja han fermentat i que t'ajuden a aquesta fermentació. El gust no es nota tant, perquè al final l'àcid que et dona una massa mare no el notes tant amb gustos tan intensos com són la sobrassada, sí, o el formatge, però sí que donen aquesta... Quan abans et parlava de l'alveolat irregular, uh-huh, això dona la massa mare.
I quin diries que és el procés o la part més delicada o més crítica?
Jo crec que és el no intentar-ho fer en cadena. Perquè si tu estàs fent aquests 3 amassats, intentes fer 3 pans alhora, per exemple, sí, 3 botifarres d'aquestes que et deia alhora, perds el control de les temperatures.
Clar.
Llavors, el límit, cada amassada d'aquestes et permet fer entre 40 i 50 pans. Si tu penses, no, faig 2 amassades de sobrassada, 2 de formatge i 2 de nous, i així faig el doble, perquè la part lenta és l'amassat. Però llavors no et queden tan bé, perquè estem un altre cop, juguem amb que la massa ha pujat a temperatura i llavors no et surt tan bé.
Clar.
I no pots fer tants pans com voldries. El límit del pa de Sant Jordi és el temps de fer-lo. Des de que comences a pesar ingredients fins que pots començar la fermentació que ja ho tens tallat, passen ben bé 2 hores.
I què diferència el vostre pa de Sant Jordi dels altres participants del concurs? Què creus?
Hi ha moltes fleques, molts tipus.
Quants
de fleques.
Quants éreu al concurs?
Eren més de 40. A més, hi ha també la part d'estudiants del gremi que també participen. O sigui, com fleques professionals érem unes 40 i després hi havia els estudiants. Insisteixo, hi ha molts forns que ho fem bé, mm-hmm, hi ha molts forns que intentem fer-ho millor cada dia i hi ha un component de sort segur.
I com us organitzeu? És a dir, ara heu rebut el premi. Mm-hmm. El dia de Sant Jordi com va ser? Per la venda de...
Va ser una incògnita, perquè, a més, ens vam intentar organitzar i vam fer tot el que vam poder de més, pel tema aquest que et deia del procés de fer-lo, i hi ha un moment que no en pots fer més. El problema, en aquest cas, és que vam començar a fer pa 10 dies abans, però és que 10 dies abans veníem tot el pa que fèiem, per tant no podíem, no ens donava temps a generar una miqueta... Sí, no ens deixava temps a fer una miqueta d'estoc per al dia de Sant Jordi, realment tenir la preparació, i de fet el vam esgotar a les 7 de la tarda o a les 7 i 10
ja no
teníem més pa, teníem la parada a la Francesc Lairet destinada a vendre pa de Sant Jordi sobretot, i quan no n'hi ha, no n'hi ha.
I creieu que aquest tipus de pa hauria de menjar-se més sovint, o és la gràcia que sigui gairebé un ritual, podríem dir?
Si hi hagués l'hàbit, per nosaltres es podria fer, però jo crec...
El veneu la resta de l'any?
No. Es ven el dia l'11 de setembre, el dia de Catalunya, perquè és la senyera, però no és un pa que es faci cada dia. De fet, penso que la gràcia, igual que no regalem roses cada dia, doncs la gràcia penso que és... Sí que hem de promocionar que les famílies, a part d'un llibre i la rosa, tinguin el pa de Sant Jordi a casa i que es converteixin en un hàbit que ens fa cultura, que ens apropa al comerç de ciutat, i això sí, però com fer un pa de cada dia, no, és un pa bastant especial.
I heu rebut felicitacions?
Per totes bandes. A nivell de gremi, a nivell de... El gremi de flaquers és molt actiu i penso que és un dels pocs gremis que a dia d'avui segueix fent una molt bona feina, com és promocionant. A vegades diem, ostres, estan de concurs, mm-hmm, que si croissant, que si panettone, que si el millor tortell, el millor... Però en el fons el que està fent el gremi és promoure a nivell general l'interès de la ciutadania, del consumidor, per productes, i realment crear una... motivar els forners a fer productes de bona qualitat i crear aquest turisme, anem a dir, de buscar el millor pa Sant Jordi, el millor tortell de Reis, el millor el que sigui. Al final, no sé, jo crec que està fent una molt bona feina, en aquest cas, el gremi.
I ara que ja heu guanyat aquest premi, l'any que ve, teniu pensat presentar-vos un altre cop?
Ah, evidentment.
A part totes, no?
Home, sí. Ens ha fet molta il·lusió, sí. I insisteixo, no només com a empresa, sinó en aquest cas l'Andrés i l'Alberto, que són els protagonistes de qui el fa, qui el fermenta, qui el cou, la motivació...
Al final és un reconeixement.
Sí, la motivació que et dona aquest tipus de reconeixement no està pagat ni el podries... Podries fer 6 sessions d'aquestes de motivació fent els concursos aquests de l'humor amarillo i no ho aconseguiries. D'aquesta manera, realment, és el tipus de motivació que funciona.
Clar. I ara, per anar acabant, ja et vull preguntar que com veieu el futur del Fort Bertran després d'aquest reconeixement?
Ens donen empentes per seguir fent-ho bé. Seguir... Ja és el que fèiem, tot producte propi, tots els productes que fem s'amassen, es fan, es couen en el nostre obrador. Mai fer productes externs, sempre vigilar la qualitat dels ingredients. Jo penso que el Pa de Sant Jordi, en aquest cas, és l'exemple del que volem fer i del que estem fent.
Molt bé, doncs, Maria Crespo, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
lloc et demana i que no t'he volgut fer. Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. S'enyoren aquells que ja no es veuran.
Connectats, una experiència radiofònica Terrassa, El Prat i Badalona.
Hola, sóc la Laia Batet i us vull recomanar Azizam de Ed Sheeran perquè sempre que puc l'escolto i em posa a tope d'energia.
We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. A magnet on me. I don't care what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
No et desconnectis. Connectat.
El Prat ha celebrat avui la primera trobada del projecte El Prat en Dansa. Aquest acte ha estat la culminació a una iniciativa amb què alumnat d'escoles i instituts del municipi ha treballat i ha après durant el curs els balls tradicionals del Prat, recuperats per la colla dansaire Picacrestes. Avui els nostres companys del Prat Ràdio han marxat fins allà per viure en primera persona aquesta trobada. Rocío Santaufemia, molt bona tarda, explica'ns.
Aquest dimarts s'ha commemorat el Dia Internacional de la Dansa. Al Prat seguim ballant, seguim de celebracions. Avui, de fet, el jovent ha ballat les diferents danses que han treballat aquests mesos amb música en directe. En total han participat 6 centres i 11 classes de diferents cursos. Avui volem conèixer en detall aquest projecte, no?, del Prat en Dansa, també com s'ha desenvolupat aquesta primera trobada. Per això ens trobem amb la presidenta de l'entitat de Picacrestes del Prat, Laida Cortés. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
En primer lloc, explica'ns què és això del Prat en Dansa.
El Prat en Dansa és un projecte que portava molt de temps pensant i finalment aquest curs ens hem tirat a la piscina, com aquell qui diu. Hem preguntat als mestres i professors del Prat si creien que s'hi podien afegir i s'hi han afegit 6 centres, que avui no han pogut venir 5, i han treballat diferents danses tradicionals del Prat de Llobregat, que són les que hem anat recopilant, reconstruint i recuperant la colla Picacrestes al llarg de la nostra història, que és des del 2011, portem uns anys, però esperem que n'hi hagi molts més. I avui han ballat totes les classes alhora, aquestes danses que havien preparat en els seus respectius centres, amb música en directe de la Laia Gluck i en Martí Fleta, que ens han fet una música en directe molt i molt bé. Ja sabíem que ho faríem bé, primera, perquè són molt bons músics, però segona, perquè són músics habituals que ens toquen les danses que avui han ballat.
Com va sorgir el projecte? Perquè d'una banda t'hem escoltat a tu dir, no?, que és una cosa molt esperada, però també que el professorat ha tingut una molt bona resposta i que entre totes heu creat el que avui hem pogut viure aquí.
Sí, ja teníem experiència anant a les escoles, el que passa és que ho fèiem com podíem, perquè per començar l'horari escolar és difícil d'anar a les escoles, perquè la gent de la colla estem estudiant, treballant o les diferents tasques que tenim, però sempre que podíem anàvem a visitar escoles quan ens ho demanàvem, però vèiem que feia falta un projecte més enllà, més elaborat, i sobretot que tingués una implicació més gran dels mestres i de les mestres. Perquè anar un dia a visitar una classe és una mica efímer. En canvi, el que volem és que les danses i balls del Prat de Llobregat arribin a les escoles per quedar-s'hi i que sigui un coneixement que tinguin des de la mateixa escola i que tots els infants, quan hagin acabat l'educació en aquests centres, hagin ballat i hagin conegut aquestes danses que, de fet, són seves i que són el futur ells. Per tant, perquè es mantinguin i es preservin, cal que els infants del Prat de Llobregat les aprenguin.
Diguem, doncs, que hi ha com una doble vessant, no?, donar a conèixer i seguir amb aquests balls tradicionals, però a més, imagino que un projecte com aquest aporta diferents valors a l'alumnat, no?, el treball en equip, per exemple, els hem vist aquí ballant plegats. Quines coses, tu que has treballat amb ells, creus que poden portar-se d'aquest projecte?
Doncs sí, la veritat és que aquest projecte va més enllà de només aprendre unes coreografies. Està molt lligat als valors de la cultura tradicional, que són valors com aquests de ballar al carrer, de ballar música directa, de fer una feina entre tots, que el paper de tothom és important, que és important passar-s'ho bé, però també l'esforç d'aprendre, i que no serveix de res que algú sàpiga fer molt bé si no ens ajudem entre tots, perquè el ball ens ha de sortir entre tots. I a més també pot aportar diferents coneixements vinculats a la dansa tradicional, com poden ser la història, com poden ser la indumentària, com poden ser el coneixement d'aquesta manera de fer que potser quan arriba la modernitat ens adonem de que hi ha certs valors dels nostres avantpassats que estaria bé preservar. Ens n'adonem, per exemple, quan ve una apagada i ens n'adonem que no podem fer res. O quan ens n'adonem que era molt millor la manera de relacionar-se en persona, ballant, que no pas, per exemple, a les xarxes socials. Amb això no dic que hagin de ser negatives, però que hi ha coses que està molt bé recuperar-les i posar-les en valor.
Per fer-nos una idea, com ha estat la feina d'aquests mesos? Perquè avui els hem vist ballar, de fet, us escoltàvem, la valoració en general és molt positiva, tothom ha sortit molt content avui d'aquesta trobada, però per fer-nos una idea, com ha estat aquest dia a dia a les escoles, als centres, com ha funcionat tot?
Doncs el projecte va començar posant-nos en contacte amb escoles i instituts del Prat i en els que van respondre que es volien afegir, vam fer primer de tot una formació per mestres per tal que ells aprenguessin les danses i no només això, sinó que coneguessin el context de la dansa tradicional catalana en general per poder posar les nostres danses del Prat en el seu context i també una mica de didàctica de com ensenyar aquestes danses als seus alumnes. I a partir d'aquí la feina ha sigut d'aquests fantàstics i fantàstiques mestres que han anat treballant les danses en els seus centres i nosaltres hem fet les visites que hem pogut per esperonar i per donar ànims a aquest alumnat. El tema de la formació, creiem que aquest any l'hem fet una mica com a pla pilot i amb pressupost zero i una mica com hem pogut, però veiem que la formació ha de millorar per poder-los donar una formació de més temps i de més qualitat per tal que aquest projecte pugui anar creixent, aquesta llavor que hem posat pugui anar creixent a diferents centres i si pot ser que cada any hi hagi més centres, doncs millor.
A nivell de dades, sabem més o menys quants alumnes s'han reunit avui en aquesta plaça de Catalunya. Deies que han sigut 5 centres, finalment, una miqueta per fer-nos una idea, no?
Tenint en compte que aproximadament cada curs són unes 25 persones, calculem que aproximadament hi havia 275 alumnes ballant.
De quin curs?
Són des de tercer fins a cinquè. Una mica cada centre ha pensat en quins cursos li anava millor fer aquest projecte. Pensem que els centres educatius treballen en molts projectes i vaja, han de coordinar moltes coses, que no és tan fàcil afegir un projecte durant el curs. I llavors han decidit amb quins cursos els anava bé fer-lo.
Abans ja ens avançaves, no? Heu ensenyat diverses danses a aquest alumnat. En concret, quines han ballat avui? També per conèixer què és el que hem pogut veure aquí de la mà de Picacrestes.
Sí, bé, han entrat a plaça amb un galop, que sempre va bé per trencar el gel, i les danses pretenques que han fet han sigut primer les de Carnestoltes, que són el Carnestoltes del Prat de Llobregat, i el Ball de la Creu del Prat de Llobregat, que són les que es ballen en Cercavila cada dissabte al matí de Carnestoltes. Després han fet un dels balls de bastons, que és la Somosara, se n'han recuperat fins a 7, però a mesura que vagin aprenent podran anar fent balls amb més dificultat, perquè s'ha de dir que s'ha d'assajar per fer els balls, que han fet una feina molt ben feta. I després ha sigut el torn del Ball del Patatú, que és un ball socialitzador de canvi de parella per conèixer-se i que l'hem fet com a últim ball perquè el fessin totes les classes juntes i així també han pogut ballar amb diferents parelles i relacionar-se una mica els nois i noies que han vingut avui a ballar.
I ja per últim, deies, aquesta és la llavor, no? I esperem de cara als pròxims cursos. Quina és, si més no, la intenció de cara al curs vinent? Quins reptes us plantegeu per poder seguir amb aquest projecte? I també amb quin alumnat? És a dir, ells han fet aquesta experiència per primera i única vegada, diguéssim, i l'any vinent està previst que siguin altres alumnes que venen els que hi participin. Us agradaria també fer un seguiment amb ells? Com està tot plantejat?
Bé, com ha de funcionar el projecte a cada centre ho deixem una mica, nosaltres podem fer suggeriments, però deixem una mica també perquè ho acabin de perfilar a dins de cada centre, perquè, per exemple, el fet de que vinguin uns alumnes determinats a ballar el dia que fem la trobada no treu que altres classes, altres alumnes, també puguin anar treballant danses. Per exemple, molts centres fan una festa de Carnestoltes, poden afegir els balls de Carnestoltes del Prat, que millor que fer els teus propis balls per Carnestoltes, o per Sant Jordi, etc. Diferents celebracions que es fan dins dels centres, doncs ens agradaria que aquestes danses vagin agafant presència. I de cara a següents edicions, volem millorar la formació, com hem dit, i també mirar d'arribar a més centres. El que seria genial seria que tots els centres del Prat, tant d'ensenyament primari com secundari, s'afegissin, i tinc la sensació de que els diferents centres, la idea que tenen una mica és que es mantingui sempre en els mateixos cursos l'activitat, de tal manera de que tots els infants, quan hagin acabat l'educació primària o secundària, tots hagin ballat aquestes danses i les coneguin.
Doncs estarem ben pendents de com evoluciona tot. Avui de moment hem pogut gaudir totes plegades d'aquestes danses, però també estarem pendents i seguirem de prop amb tot el que feu, com sempre, des de Picacres de Saida Cortés. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, i sobretot, que no ho he dit, però per nosaltres és molt important, esperem que hi hagi força gent, i força nois i noies, i gent de totes les edats, que s'animi a entrar a la colla d'ensaire Picacrestes, tant per ballar com per ajudar-nos a seguir amb aquesta tasca de recuperació i difusió del nostre patrimoni tradicional.
Queda dit, gràcies.
A vosaltres.